Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Avui ens fem ressò del reconeixement que es farà a José Luis Pardo aquest dissabte al Parc de l'Esperança. Aquest dissabte s'inaugura a Lloret de Mar una placa amb el nom de José Luis Pardo a l'anomenat Parc de l'Esperança, situat a la pujada del carrer Francesc Andarà. Era la zona verda on aquest veí, que va morir fa una mica més d'un any, va tenir cura durant molt de temps dels gats abandonats. Aquest reconeixement l'havien demanat les més de 20.000 persones que van signar a través de la plataforma change.org. La campanya va tenir lloc quan va morir Pardo d'un infart amb 55 anys. Va ser el febrer de l'any passat. José Luis Pardo era conegut per la cura que tenia dels gats que viuen al carrer, especialment de la colònia que hi ha al Parc de l'Esperança. La seva tasca anava més enllà de donar-los menjar. També els subministrava medicaments. Els protegia i mantenia neta la zona. Parlarem d'aquest esperat reconeixement amb el regidor de Medi Ambient, Jordi Orovitz, i també amb Estela González, de la PASC, que és l'associació que vetlla pels drets dels animals. Ho farem avui dijous, 15 de març. Benvinguts un dia més al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. El que fem ara és resumir la resta de continguts amb en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Amb Elisabet Keegan comentarem que Lloret es prepara per obtenir la certificació en la disciplina de triatló. Per aquest motiu, la destinació està estructurant l'oferta especialitzada en running, que se sumarà a la de ciclisme i natació. Recordarem un termini. Aquest diumenge acaba el temps per presentar en línia les propostes de millora per al conjunt de Lloret dins dels pressupostos participats. Assenyalarem que a les 9 del matí comencen les proves cangur de matemàtiques. Les duen a terme 180 alumnes, la majoria de la vila, de forma voluntària i simultània arreu d'Europa. Recuperarem les declaracions de la regidora Lluïsa Beltrons. També anunciarem amb Albert Santiago que la colla gegantera marxa avui cap a França per participar en una trobada d'àmbit europeu que reunirà 150 gegants. Són l'única colla catalana i de l'estat espanyol que es presenta en aquest esdeveniment. I acabarem amb l'Orca, destacant el muntatge de Pep Tussà, amb qui parlarem, que arriba aquest divendres al teatre i on s'inicia un cicle de 4 obres sobre aquest poeta.
I si aquests són els continguts informatius, també us posarem al dia amb la informació meteorològica i els diaris i titulars de la jornada. Tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, producció de Rosa Giral i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, també tenim cada dia la veu d'en Miquel Bernis, que ens explica tots els detalls de la informació del temps i quines novetats hi ha també aquests dies sobre l'onada de fred que sembla que arribarà la setmana que ve. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Cada cop hi ha menys dubtes que tornem a l'hivern de ple de cara als dies vinents, la setmana que ve. De moment, a curt termini, avui, el que esperem és que els núvols es vagin esqueixant amb el pas de les hores i que aquesta tarda el sol predomini. Dia de vent moderat d'entre Garbí i Ponent, que farà que les temperatures al migdia no siguin baixes, més aviat màximes de 16-17 graus, un ambient bastant suau, tot i el vent al centre del dia. Els pròxims dies el temps serà una mica insegur, però sempre amb matins amb sol i, en tot cas, amb tardes amb alguns xàfecs. Demà clarianes al matí, a última hora, però possibilitat de xàfecs sobtats que afectaran força comarques de Girona. També dissabte el temps serà insegur a la tarda, al matí, en canvi, molt més sol que no pas núvols. I de cara a diumenge, el que esperem ja és un temps més insegur des del matí. Núvols abundants i algunes pluges intermitents que al matí podrien aparèixer en algun moment, i de cara a última hora podrien tornar a aparèixer, i atents perquè llavors ja començaria a entrar aire fred de debò i podríem estar parlant al final del cap de setmana d'una cota de neu ja per sota dels 500 metres. Després, però, dilluns i dimarts les clarianes han de predominar, tot i que tinguem aquest aire fred tan ben instal·lat, perquè les temperatures al llarg dels dies vinents aniran baixant progressivament. De moment, a curt termini, demà i dissabte el canvi serà poc notori, però a partir de diumenge i sobretot de cara a dilluns i dimarts arribarem a un escenari de màximes fins i tot per sota dels 10 graus i mínimes que s'acostaran al 0 fins i tot a la línia de la costa. Per tant, retorn clar a l'ambient d'hivern, que a més no sembla que hagi de ser curt. Podria durar ben bé 3 o 4 dies com a mínim durant la setmana que ve, la primera part de la setmana que ve, i per tant, sens dubte serà una estranya situació de fred de ple hivern per ser a segona quinzena del mes de març.
Doncs a l'espera d'aquest fred, Miquel, moltes gràcies. Avui ens despertem amb temperatures suaus. Ara mateix, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, 13 graus, 83% d'humitat als afores del municipi, al Rieral. I aquí al centre, 14 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui la imatge de Leo Messi és portada destacada al Diari de Girona i al Punt Avui. La nit de Messi, diu el primer, la genial actuació de l'argentí amb dos gols i una assistència d'Embelé posen el Barça a quarts de final. Victòria de 3-0 contra el Chelsea. Messi fa volar el Barça, diu el Punt. Els blauran a quarts amb dos gols i una assistència de l'argentí. En els dos casos, Leo Messi celebrant algun dels gols. D'altra banda, també en esports, el Diari de Girona es fa ressò que la plantilla del Girona encara amb ambició la visita al Bernabéu. Pere Pons, que no hi ha estat mai, creu que és un bon moment per enfrontar-se al Madrid, al seu estadi. L'exmadridista Borja García defensa que l'equip competirà i lluitarà per treure un resultat positiu. Més notícies destacades en aquestes portades. En el cas del Punt, el principal titular diu Junts per Catalunya manté Jordi Sánchez. El grup parlamentari ratifica des de Bèlgica la candidatura perquè hi ha temps i marc legal perquè sigui investit. Es compromet a treballar per la República fent un govern mirall de l'1 d'octubre i del 21 de desembre i descarta noves eleccions. En bateria de titulars, l'estricte reglament de l'ANC exclou Baños definitivament. 6 candidats més queden fora d'un procés marcat per la polèmica interna. Mor el referent de l'astrofísica Stephen Hawking. També se'n fa ressò avui al diari El Punt en portada, on llegim d'altra banda que Rajoy mercadeja amb els pensionistes. Supedita la millora de les pensions el fet que hi hagi pressupost l'any 2018. Finalment, pena de 6 a 9 mesos de presó pels antimat de Fellines. És el que llegim a la portada del Punt, mentre que el diari de Girona també explica avui que el 90% dels ajuntaments han tingut superàvit en els últims 4 anys. Presenten balanços positius després d'uns anys obligats a reduir deute i podran reinvertir una part del benefici abans de les eleccions municipals.
Més titulars de la jornada, les 8 del matí, 8 minuts. Al País, a la primera plana, llegim: Londres i Moscou ressusciten la tensió de la Guerra Freda. El Periódico avui obre amb bufetada de Puigdemont al seu partit i a Esquerra. Al diari La Razón llegim: les pensions de viudedat s'apujaran 100 euros en 2 anys. Al diari Ara, Puigdemont s'obre a deixar l'escó per evitar eleccions. L'ABC, l'home que va explicar quasi tot. El Mundo, els pares de la presó permanent es mobilitzaran contra el PSOE. I finalment, La Vanguardia diu que Rajoy supedita la pujada de les pensions al pressupost.
I altres notícies. Guàrdies civils investigats per l'1 d'octubre al Montsià diuen que van actuar per defensar-se.
D'altra banda, han arxivat la causa contra 6 dels 8 professors de la Seu que van parlar de l'1 d'octubre a classe.
No callarem, anuncia una setmana d'actes a favor de la llibertat d'expressió.
La recaptació serà per a una caixa de resistència per a causes com la de Valtònic o Pablo Hasél.
Un any més, el Saló de l'Ensenyament ha obert les portes a la Fira de Barcelona de Montjuïc.
En la 29a edició destaca la presència d'universitats estrangeres al Saló, la internacionalització de les universitats catalanes i l'oferta de graus universitaris de 3 anys.
La italiana Atlantia i ACS de Florentino Pérez compraran Abertis.
9 mesos després d'iniciar-se la batalla per Abertis, els dos grups que aspiraven a comprar-la han arribat a un preacord per repartir-se l'empresa presidida per Salvador Alemany.
En plana internacional és notícia que el Regne Unit expulsa 23 diplomàtics russos per l'enverinament de l'exespia Skripal.
La primera ministra britànica anuncia que el Regne Unit suspèn els contactes bilaterals amb Rússia i que incrementarà el nombre de controls a ciutadans russos.
La crisi per l'assassinat d'un periodista fa caure el primer ministre d'Eslovàquia.
Les manifestacions més grans al país des del 1989 han forçat aquesta dimissió.
I finalment, dir que National Geographic fa autocrítica per l'enfocament racista d'antics reportatges.
Ho fa amb una editorial titulada "Durant dècades la nostra cobertura va ser racista. Per superar el nostre passat, l'hem de reconèixer."
Ens situem ara a les 8 i 10.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals. Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
En motiu de la celebració de la Volta Ciclista a Catalunya prevista pel dilluns 19 de març, la policia local informa que hi hauran talls de circulació i diferents restriccions d'aparcament en diverses vies públiques i en diferents horaris. És per això que hi hauran itineraris alternatius a tenir en compte. Tota la informació detallada d'aquestes afectacions la trobareu al web de l'Ajuntament, lloret.cat, en l'apartat d'Informació Ciutadana.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Que anem una mica perduts. Jo hem parlat amb aquesta tertúlia diverses vegades.
Vam discutir, bueno, discutir no estàvem tertuliejant.
Que el propi pensaria, no sé res nunca hablar. Porque vamos a ver si Booking y Expedia y ta. És que no m'havia Booking, vaja.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar. Participa en el programa a través del WhatsApp de la ràdio 606 403 762.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí, bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Aquest dissabte s'inaugura a Lloret una placa amb el nom de José Luis Pardo a l'anomenat Parc de l'Esperança, situat a la pujada del carrer Francesc Andarà.
Era la zona verda on aquest veí, que va morir fa una mica més d'un any, va tenir cura durant molt de temps dels gats abandonats.
Aquest reconeixement l'havien demanat les més de 20.000 persones que van signar a través de la plataforma Change.org. La campanya va tenir lloc quan va morir Pardo d'un infart amb 55 anys. Va ser el febrer de l'any passat.
José Luis Pardo era conegut per la cura que tenia dels gats que viuen al carrer, especialment de la colònia que hi ha al Parc de l'Esperança. La seva tasca anava més enllà de donar-los menjar. També els subministrava medicaments, els protegia i mantenia neta aquesta zona.
La inauguració de la placa amb el nom de José Luis Pardo és aquest dissabte, just quan fa un any i un mes que va morir. Valorem l'acte amb Estela González, de l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa. Molt bon dia.
Bon dia.
Com es rep aquest reconeixement?
Doncs estem molt contents perquè és un gest molt simbòlic que demostra la responsabilitat per part de l'administració que ens agradaria ressaltar. I a part és un reconeixement a la dedicació i a la feina de José Luis Pardo.
Què és el que feia en el seu dia a dia José Luis Pardo? Perquè diem que tenia cura dels gats, però com era el seu dia a dia?
Doncs el seu dia a dia era totalment dedicat als seus gats. Als seus gats i als gats de la gent que demanava ajuda, perquè molta gent li demanava ajuda. Estava sempre... El que ell volia era donar una mica de dignitat als animals que estaven al carrer, als abandonats, i que poguessin portar una vida el més agradable possible, perquè són els gats oblidats del carrer i va dedicar la major part de la seva vida a això.
Esteu seguint la seva feina amb l'associació?
Sí. De fet, bueno, ell feia dedicava moltes hores, més de les que nosaltres podem dedicar, i això que som més persones, però intentem, a part de que la seva colònia continuï bé i que pugui sobreviure, doncs intentar també que les altres colònies de Lloret que ens demanen ajuda, doncs, donar-los eines perquè puguin avançar una mica i que no tinguin problemes, perquè hi ha molta gent que es dedica només a donar de menjar, però no és només donar de menjar, és donar atenció veterinària, és esterilitzar els gats perquè no hi hagi problemes entre ells, que no hi hagi problemes amb els veïns. Tenim molta feina encara per fer.
En tot cas, un any i un mes, gairebé un mes, des que va morir, encara està molt present, no, en José Luis?
Doncs sí.
I esteu satisfets ja amb la placa? Seria com la culminació de la demanda?
Bueno, com he dit abans, és un reconeixement a la dedicació d'en José Luis i també l'administració ens ha demostrat que està per la feina i ens ajuda en tot el que pot. Anem a poc, però encara queda molt de camí, però estem molt contents amb la resposta de l'administració.
Doncs Estela González, de l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé l'acte d'aquest dissabte i també desitjar molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I seguim parlant-ne quan passen 5 minuts d'un quart de nou del matí, ara amb el regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què des de l'Ajuntament s'ha decidit inaugurar aquesta placa amb el nom de José Luis Pardo?
Bé, jo crec que molta gent a Lloret coneixia José Luis, la seva passió i la seva dedicació pels gats, i en definitiva, passat el moment de la seva mort, que veritablement doncs, va ser un cop molt fort per tothom, i especialment per les persones que simpatitzaven amb ell i amb aquesta tasca desinteressada que feia i que hi col·laboraven, doncs crec que, bé, amb el cap fred, doncs ha arribat el moment ara sí d'aquesta plaça on ell dedicava la major part del seu temps i on cuidava aquesta colònia de gats per aus, doncs en aquest cas doncs fer aquest reconeixement, aquest espai específic on es recorda la seva figura, la seva tasca i on, en definitiva, doncs pot ser un punt de trobada de les persones que com ell, insisteixo, doncs tiren endavant una tasca desinteressada i molt costosa, tant en temps com en recursos econòmics, perquè moltes vegades ho fan des de la seva pròpia butxaca, doncs donar resposta a unes situacions doncs que intentem arranjar la majoria del possible des de l'administració cada vegada accedeix a les nostres possibilitats.
En aquest sentit, deia de fet l'Estela González que l'Ajuntament doncs està per la causa, té intenció, hi ha bona relació amb l'associació, ho confirma per tant, eh?
Sí, nosaltres, bé, el que mai ha estat en qüestió és el reconeixement a la tasca que va fer el seu dia José Luis i que estan seguint totes aquestes persones. Insisteixo, moltes vegades perdem molts de temps i recursos econòmics propis per fer una tasca important, perquè creiem que és important, primer, doncs la cura d'aquests animals i, segon, que estiguin ben atesos i en les millors condicions. D'aquesta manera els preservarem el seu benestar i també evitarem el que moltes vegades comporta, que és el desencontre amb altres veïns que entenen que la presència d'aquests animals a la via pública els resulta perjudicial o molesta, doncs per diferents circumstàncies, per sorolls, per brutícies, pel que sigui. Poder conciliar els dos interessos és possible en tant en quant hi aboquem els recursos necessaris de tota mena, i aquí és cert que existeix una conciliació d'interessos entre l'associació i l'Ajuntament de Lloret. Nosaltres mirem d'aportar cada vegada més recursos i crec que finalment podrem cobrir la integritat del servei amb el temps, però a dia d'avui la seva col·laboració ens és imprescindible i també hem tingut la capacitat de reconduir la situació una mica tensa al principi, perquè certament, insisteixo, la mort del José Luis va generar un estat d'ànim doncs, d'indignació a moltes d'aquestes persones per les circumstàncies a les que va esdevenir, hem tingut la capacitat de seure, de parlar, de reconduir les coses, arribar a punts d'entesa. Com bé s'ha dit, moltes persones es limiten a donar menjar als animals i aquest menjar ni es pot donar de qualsevol manera perquè les pròpies ordenances ja ho restringeixen, ni qualsevol lloc és idoni. Ha de tenir unes característiques determinades, és a dir, ha de ser dins sec perquè no generin molèsties i tampoc pugui servir per alimentar altres animals que puguin ser arrossegadors. En la mesura del possible s'ha de fer les menjadores habilitades, que per això les estem habilitant i les estem proveint des de l'Ajuntament. I en definitiva, jo crec que un cal interès és comú, lògicament ens havíem d'entendre, crec que ho hem fet, ho seguirem fent amb el temps, insisteixo, amb l'agraïment a aquesta associació que moltes altres del nostre municipi i molts altres camps doncs fan actuacions que en definitiva redunden en benefici de tots.
I regidor, en què consistirà l'acte d'aquest dissabte?
Bé, en aquest cas, en un espai que ja es va pretendre dignificar pels propis membres de l'associació, estem parlant d'una estela ceràmica, en aquest cas, doncs, recordar la figura del senyor Pardo, doncs la seva dedicació i precisament doncs, quin millor lloc que aquest, on ell va desenvolupar la major part de la seva tasca i on malauradament es va deixar, no? Doncs crec que en definitiva consisteix en això, en habilitar un espai de record d'aquesta persona, de la tasca que hi fa i també de la tasca que a dia d'avui és present, perquè aquí precisament hi tenim una colònia i precisament és un dels espais que estan més ben habilitats per donar resposta a aquesta situació, doncs que es produeix en totes les ciutats i municipis, però de la que especialment a Lloret hi té una presència important.
I es farà la inauguració d'aquesta placa dissabte a quina hora?
Sí, doncs és a les 11 del matí dissabte, 11 del matí. De l'Esperança, comptarem lògicament doncs, més enllà de les persones convidades que ho estan tots els ciutadans de Lloret, doncs lògicament comptarem amb la presència dels membres de l'associació, aquí i aquí també, lògicament, ens acompanyen l'alcalde de Lloret, doncs, com la figura política més rellevant del nostre municipi i, en definitiva, com a mostra de respecte i admiració, insisteixo, tant per José Luis Pardo, per el que va fer fins al dia que ens va deixar, com per tots aquells col·lectius, com pot ser aquesta és l'associació de PAS, que en definitiva estan seguint la seva tasca i ens estan col·laborant amb l'Ajuntament, doncs, per conciliar els interessos de tots els ciutadans i, en aquest cas, dels animals que viuen a la nostra via pública.
Doncs, regidor Jordi Orovitz, espera que vagi molt bé l'acte de dissabte. Agrair molt aquesta entrevista i desitjar-li també molt bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per dos quarts, obrim ara plana turística. Lloret de Mar es prepara per obtenir la certificació en la disciplina de triatló. Per aquest motiu, la destinació està estructurant l'oferta especialitzada en running per complementar les rutes, equipaments i serveis ja existents per practicar els altres dos esports que formen part del triatló, el ciclisme i la natació.
Tot plegat constitueix una oferta completa i diversificada que s'ha promocionat en una fira feta el passat cap de setmana a Barcelona, anomenada Expo Sports Outdoor. El certamen ha comptat amb els participants de la cursa Zurich Marathon, on van anar a recollir el dorsal i rebre informació.
La fira, a més de rebre els més de 17.000 inscrits que ha tingut la cursa, també estava oberta al públic en general. En aquesta edició ha rebut més de 60.000 visitants.
Els representants lloretencs van aprofitar aquest espai per promocionar l'oferta esportiva outdoor de la destinació en les esmentades disciplines de running, ciclisme o natació. Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme.
El motiu principal és sobretot perquè com a destinació de turisme esportiu des de l'any 2006, tot el que són instal·lacions municipals en els grans pics d'aquest producte del turisme esportiu, les nostres instal·lacions no donen abast per tanta demanda com tenim. Per tant, des de Lloret Turisme com a ens de promoció, el que procurem ja des de l'any passat és focalitzar en promocionar la destinació en l'àmbit de les disciplines d'exterior, outdoor, que en diem en anglès, per tal de donar a conèixer d'altres possibilitats fora del que són les instal·lacions municipals, és a dir, camp de futbol, pavellons, etc etc. Per tant, la part de cycling que vam fer el 2017 i aquesta estructuració de tot el que són les rutes de running per poder aconseguir la certificació en triatló és estratègic enguany dins del nostre pla d'acció.
Com a novetat, s'ha estrenat la nova publicació Lloret Running. Incorpora 5 rutes recomanades que permeten practicar aquest esport i un calendari amb els esdeveniments específics de la disciplina.
Són l'Iron Kids del 5 de maig, el Swing Run dels dies 2 i 3 de juny, la Lloret Night Trail del 14 de juliol i la cursa de Nadal que es fa el 23 de desembre.
Bon dia, bona hora.
I seguim, dos minuts per dos quarts. Parlem ara d'un termini. Fins aquest diumenge, 18 de març, hi ha temps per presentar propostes de millora pel conjunt de Lloret de Mar dins dels pressupostos participats. Aquesta, que finalitza, és la primera fase del procés.
Aquest any hi ha dues novetats destacades. Una és que els projectes han de ser globals per al conjunt del municipi. I l'altra, que es crea un espai de debat per internet a la pàgina on es pengen les propostes. La tècnica de participació ciutadana és fina dieta.
Es poden visibilitzar les propostes que hi ha entrades i, per tant, en aquest cas, votar-les en positiu o negatiu, fer comentaris, etc., per intentar això, no? Anar creant aquesta reflexió al voltant de deliberació amb la ciutadania amb l'objectiu de, pues això, no? d'anar aprofundint, concretant coses i generant més idees, no?, si cal.
Les propostes es poden presentar de manera individual o bé com a col·lectiu.
Persones individuals que fan aquestes propostes, sembla que tenim més presència més participació d'homes, hi ha molta interacció a nivell de votar en positiu o en negatiu les propostes, comentaris, etc. D'aquí que s'ha volgut en aquest sentit anar a la plataforma en línia a propiciar aquest debat, no? I justament aprofito doncs per recordar que també ens agradaria que hi haguessin propostes proposades per grups, associacions o col·lectius que permetessin concretar coses que tinguessin a veure amb els objectius d'aquests grups o associacions i, per tant, que fossin rellevants en aquest sentit.
Les propostes poden tenir un import màxim de 500.000 euros. El termini de presentació, que s'ha de fer en línia a través del web lloret.cat, es tanca aquest diumenge 18 de març a les 12 de la nit.
I informar-vos també que 180 alumnes faran les proves Cangur avui a Lloret. Cursen quart d'ESO i primer i segon de batxillerat. La majoria provenen dels instituts de la Vila i la resta de Tossa. La regidora que els donarà la benvinguda és Lluïsa Beltrons.
Valorem molt positivament. Creiem que sempre és positiu que els alumnes s'animin a participar en aquest tipus de proves que els permeten mesurar el seu coneixement en matemàtiques. I tenint en compte que són unes proves voluntàries, doncs pensem que 180 és una xifra molt elevada. D'aquests 180 alumnes, 140 provenen d'instituts de Lloret de Mar i la resta els 40 de Tossa. És una xifra molt elevada i això cal posar-ho en valor i s'ha de destacar. Estem molt satisfets amb aquesta xifra.
Les proves Cangur, que es fan arreu d'Europa de manera simultània aquí a Lloret, comencen a les 9 del matí al pavelló de l'Escola Pompeu Fabra. Hem sentit els senyals horaris de 9:15. I aquí al Bon Dia, Bona Hora és temps pel temps. En Miquel Bernis ens dona tots els detalls d'aquesta onada de fred que sembla que és imminent. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Cada cop hi ha menys dubtes que tornem a l'hivern de ple de cara als dies vinents, la setmana que ve. De moment, a curt termini, avui, el que esperem és que els núvols es vagin esqueixant amb el pas de les hores i que aquesta tarda el sol predomini. Dia de vent moderat d'entre Garbí i Ponent, que farà que les temperatures al migdia no siguin baixes, més aviat màximes de 16 a 17 graus, un ambient bastant suau, tot i el vent al centre del dia. Els pròxims dies el temps serà una mica insegur, però sempre amb matins amb sol i, en tot cas, amb tardes amb alguns xàfecs. Demà clarianes al matí, a última hora, però possibilitat de xàfecs sobtats que afectaran força comarques de Girona. També dissabte el temps serà insegur a la tarda, al matí, en canvi, molt més sol que no pas núvols. I de cara a diumenge, el que esperem ja és un temps més insegur des del matí. Núvols abundants i algunes pluges intermitents que al matí podrien aparèixer en algun moment. I de cara a última hora podrien tornar a aparèixer i atents perquè llavors ja començaria a entrar aire fred de debò i podríem estar parlant al final del cap de setmana d'una cota de neu ja per sota dels 500 metres. Després, però, dilluns i dimarts les clarianes han de predominar, tot i que tinguem aquest aire fred tan ben instal·lat, perquè les temperatures al llarg dels dies vinents aniran baixant progressivament. De moment, a curt termini, demà i dissabte el canvi serà poc notori, però a partir de diumenge i sobretot de cara a dilluns i dimarts arribarem a un escenari de màximes fins i tot per sota dels 10 graus i mínimes que s'acostaran al 0 fins i tot a la línia de la costa. Per tant, retorn clar a l'ambient d'hivern, que a més no sembla que hagi de ser curt. Podria durar ben bé 3 o 4 dies com a mínim durant la setmana que ve, la primera part de la setmana que ve, i per tant, sens dubte, serà una estranya situació de fred de ple hivern per ser a segona quinzena del mes de març.
Moltes gràcies, Miquel. Cop d'ull als termòmetres, ara mateix es mantenen igual que a primera hora, 13 graus, 83% d'humitat a la caserna de la policia local i aquí al carrer Sant Pere, des dels estudis de la ràdio, el termòmetre ens marca 14 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Junts per Catalunya manté Jordi Sánchez. És el titular més destacat del Punt Avui, tot i que el diari de Girona també se'n fa ressò. El grup parlamentari ratifica des de Bèlgica la candidatura perquè hi ha temps i marc legal perquè sigui investit. Es compromet a treballar per la República fent un govern mirall de l'1 d'octubre i del 21 de desembre i descarta noves eleccions. En el cas del diari de Girona, el titular més destacat diu que el 90% dels ajuntaments han tingut superàvit en els últims 4 anys. Presenten balanços positius després d'uns anys obligats a reduir deute i podran reinvertir una part del benefici abans de les eleccions municipals. El protagonista de les dues portades, però, és Leo Messi, amb una imatge en els dos casos, tot i que és diferent la imatge, en els dos casos celebrant algun dels gols que va fer ahir. La nit de Messi, diu el diari de Girona. La genial actuació de l'argentí, amb dos gols i una assistència a Dembélé, posen el Barça a quarts de final. Va guanyar ahir contra el Chelsea per 3-0. Messi fa volar el Barça, diu el Punt. Els blaugrana a quarts amb dos gols i una assistència de l'argentí. També en esports, el diari de Girona es fa ressò que la plantilla del Girona encara amb ambició la visita al Bernabéu. Pere Pons, que no hi ha estat mai, creu que és un bon moment per enfrontar-se al Madrid al seu estadi. L'exmadridista Borja García defensa que l'equip competirà i lluitarà per treure un resultat positiu. D'altra banda, una altra notícia que comparteixen els dos rotatius és que Rajoy condiciona la pujada de les pensions que hi hagi pressupostos. El cap de l'executiu promet al Congrés augmentar les pensions mínimes i les de viduïtat. D'altra banda, el punt avui també es fa ressò de la mort del referent de l'astrofísica Stephen Hawking. L'estricte reglament de l'ANC exclou Baños definitivament. 6 candidats més queden fora d'un procés marcat per la polèmica interna. I encara en aquest rotatiu i també el diari de Girona hi llegim pena de 6 a 9 mesos de presó per als antimat de Fellines. En canvi, el diari de Girona té alguna notícia més en portada. Serrat, Santana, Carla Bruni i Wainwright actuaran aquest estiu a Peralada. Púbol exposa fotografies de 14 dones que van retratar Dalí, Gala entre elles. I Girona registra el gener el segon millor mes en venda d'habitatges des de fa 10 anys.
Més titulars a les 8 i 36 minuts del matí. A El País llegim: Londres i Moscou ressusciten la tensió de la Guerra Freda. El Periódico titula: bufetada de Puigdemont al seu partit i a Esquerra. La Razón: les pensions de viudetat s'apujaran 100 euros en 2 anys. El diari Ara: Puigdemont s'obre a deixar l'escó per evitar eleccions. L'ABC: l'home que va explicar quasi tot. El Mundo: els pares de la presó permanent es mobilitzaran contra el PSOE. I finalment, La Vanguardia titula avui: Rajoy supedita la pujada de les pensions al pressupost.
Sobre el procés sobiranista també és notícia avui, dijous 15 de març, que guàrdies civils investigats per l'1 d'octubre al Montsià diuen que van actuar per defensar-se.
D'altra banda, han arxivat la causa contra 6 dels 8 professors de la Seu que van parlar de l'1 d'octubre a classe.
Per la seva banda, No Callarem anuncia una setmana d'actes a favor de la llibertat d'expressió.
La recaptació serà per a una caixa de resistència per a causes com les de Valtònic o Pablo Hasél.
Un any més, el Saló de l'Ensenyament ha obert les portes a la Fira de Barcelona de Montjuïc.
En la 29a edició destaca la presència d'universitats estrangeres al Saló, la internacionalització de les universitats catalanes i l'oferta de graus universitaris de 3 anys.
Canviem de registre. La italiana Atlantia i ACS de Florentino Pérez compraran Abertis.
9 mesos després d'iniciar-se la batalla per Abertis, els dos grups que aspiraven a comprar-la han arribat a un preacord per repartir-se l'empresa presidida per Salvador Alemany.
El Regne Unit, en àmbit internacional, expulsa 23 diplomàtics russos per l'enverinament de l'exespia Skripal.
La primera ministra britànica anuncia que el Regne Unit suspèn els contactes bilaterals amb Rússia i que incrementarà el nombre de controls a ciutadans russos.
La crisi per l'assassinat d'un periodista fa caure el primer ministre d'Eslovàquia.
Les manifestacions més grans al país des del 1989 han forçat aquesta dimissió.
I afegim que National Geographic fa autocrítica per l'enfocament racista d'antics reportatges.
Ho fa amb un editorial titulat: durant dècades la nostra cobertura va ser racista. Per superar el nostre passat l'hem de reconèixer.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui, en el tema del dia del diari de Girona, parla dels municipis que acaben l'any amb superàvit, diu que són el 90%, i també es fa ressò dels ajuntaments amb més superàvit el 2016, i el segon és el de Lloret de Mar, per darrere només de Blanes, i per davant de Figueres, Sant Feliu, Palafrugell, L'Escala i Girona. El superàvit del 2016 a Lloret va ser de 8.178.169 euros. I d'altra banda, la funerària Sant Romà comunica la defunció de Miguel Aumedes Sánchez. Ha mort als 54 anys. Era natural de Torregrossa, Lleida. Estava casat amb Juana Alba Martínez i tenia 2 fills. Residia aquí a Lloret. L'enterrament se celebra avui dijous a les 4 de la tarda a la parròquia Sant Romà de Lloret.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Anem camí a 9:15, queden 6 minuts per arribar-hi i expliquem ara que aquest dijous, avui, la colla gegantera de Lloret marxa cap a França per participar en una trobada internacional d'àmbit europeu. Es calcula que s'hi reuniran 150 gegants d'arreu.
La colla lloretenca tindrà un estand propi des del qual podrà donar a conèixer la tradició gegantera de Catalunya. De fet, els de Lloret són els únics convidats de tot l'estat espanyol. La trobada, que inclou una desfilada pel carrer, es farà a la ciutat francesa de Tourcoing de divendres a diumenge.
En parlem amb Albert Santiago de la colla gegantera. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu el fet de poder participar en aquesta trobada amb 150 gegants de tota Europa?
Doncs valorem molt positivament que puguem participar en un esdeveniment d'aquesta magnitud, perquè és una oportunitat per la colla, doncs, per poder conèixer i aprendre d'altres gegants d'arreu del món i sobretot, doncs, poder portar la nostra cultura i, doncs, participar d'aquest intercanvi cultural entre diferents cultures, que el nostre objectiu és donar vida en els gegants i representar la cultura popular.
Què explicareu a l'estand que tindreu?
Doncs bàsicament al nostre estand tindrem dos seccions diferenciades. Per una banda tindrem una part amb una mica de merchandatge de la colla i per l'altra, doncs, tindrem documentació que se'ns ha cedit des de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya, doncs, en què s'explica, doncs, la trajectòria al llarg de la història i quin és l'objectiu i per què es fan servir els gegants aquí a Catalunya. Donarem una mica d'informació, com també hem aprofitat aquest esdeveniment perquè volem recordar que aquesta fira internacional que celebra a Tourcoing, en una ciutat de l'àrea metropolitana de Lille, al nord de França, doncs hi participaran més de 45.000 persones i creiem que és una oportunitat molt bona, doncs, també per tindre una mica d'informació sobre Lloret de Mar i que la gent conegui d'on venim i quina és la nostra població.
Uh-huh. I com és que sou els únics representants catalans?
Doncs bé, com bé sabeu, a la darrera trobada gegantera d'aquí de Lloret que vam organitzar, van venir els gegants de la ciutat de Lille i, doncs, en contacte amb ells ens van proposar diverses dates en les quals nosaltres podíem tornar aquesta visita que ells ens van fer i vam creure oportú, doncs, que participant aquest 13è cap de setmana gegant i el 3è fòrum internacional, doncs, seria molt enriquidor i molt positiu.
I quantes persones hi aneu de Lloret?
Doncs anem una quinzena de membres de la colla gegantera.
Quan marxeu, Albert?
Doncs marxem aquest vespre mateix, passarem tota la nit en carretera, demà divendres farem una visita d'aquestes ràpides a París i després, doncs, ja continuarem cap a Tourcoing, doncs, per muntar el nostre stand i començar a organitzar tots els actes en els quals participarem aquest cap de setmana.
Déu-n'hi-do, la carretera que haureu de fer.
Sí, és el primer cop que fem un viatge tan llarg, són uns 1.200 quilòmetres d'anada i uns altres de tornada, però ja et dic, encarem amb molta il·lusió per conèixer un lloc nou, conèixer tants gegants i sobretot per aquest intercanvi, crec que serà molt enriquidor. Pensa que participen gegants de França, Bèlgica, Anglaterra, nosaltres des de Catalunya i també vindrà una colla gegantera de Brasil.
I ara... Digues.
Sí, seran en total aproximadament unes 80 colles geganteres i més de 150 gegants.
Déu-n'hi-do, De Lloret, quins gegants us hi endueu?
Doncs nosaltres durem els gegants que nosaltres gestionem, que són els gegants indians de Lloret de Mar.
Sí, tots tres?
Sí, els tres gegants. Uh-huh. Sí, sí. Aprofito ara que em preguntes pels gegants a dir-vos que aquest any els nostres gegants indians, doncs, ja fan el seu 5è aniversari.
Doncs felicitats per la part que et toca.
Moltes gràcies.
Ho celebrareu d'alguna manera?
Doncs estem estudiant fer al llarg de l'any uns quants actes, doncs, per poder celebrar aquests 5 anys. Diguem-ne que són joves, però val la pena celebrar que ja fa 5 anys que es van estrenar.
Doncs, Albert, felicitats a la part que et toca a tu i a tota la colla i sobretot a aquests gegants que ja fa 5 anys, Déu-n'hi-do, i que Déu-n'hi-do també tot el que han recorregut amb aquest poc temps de vida que tenen. Que vagi molt bé el viatge, esperem que tot surti bé, sobretot molta precaució a la carretera i moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia.
Lo que no vivas hoy, a lo mejor no lo vas a poder vivir mañana. Y lo vivía hoy. Si era el gozo, era el gozo. Y si era la tristeza infinita...
qué galanes las esperan, bajo qué mirto reposan, qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas. Nadie va con ellas, nadie, dos garzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado...
Ara sí que ja són tres quarts de nou. Això que escoltem és un fragment de Federico García, l'espectacle de Pep Tussà, que arriba aquest divendres a Lloret, demà, i que ens apropa la vida i obra de Lorca de manera deliciosa. Combina música, text, audiovisual i baile. Ha estat qualificat com l'espectacle total sobre García Lorca.
El muntatge ens fa pujar al tren per viatjar pels paisatges de Castella i Andalusia, mentre a l'escenari es canta i es balla l'obra i la vida del poeta. Testimonis acadèmics i familiars ens regalen fragments íntims i episodis vitals narrats en un document que se superposa a la recitació de Tussà i el cant, la dansa i la música de Mariola Membrives, José Maldonado, Ricardo Moreno i David Domínguez.
Les escenes transportaran al públic des del seu poble natal fins a la ciutat de Granada, on el van assassinar, passant per Madrid, Nova York i Cuba. L'espectacle, estrenat al Grec i representat al Temporada Alta, és també una guia per entendre millor el poeta que va cantar a la vida i a la mort amb la mateixa intensitat.
Federico García es representa aquest divendres al teatre i obre un cicle de quatre obres dedicades a Lorca. La directora de l'equipament, Amaranta Gibert, n'argumenta el perquè.
Per dos motius. Per una banda, s'està celebrant en aquests moments el 82 aniversari de l'assassinat de Federico García Lorca. Totes aquestes obres es van començar a gestar a partir del 80 aniversari de l'assassinat del poeta i, per tant, les hem començat a programar i hem cregut oportú que era un moment, ara que giraven aquestes obres, de portar-les. Motiu 2. Després de veure Federico García de Pep Tussar, van aparèixer també diverses obres en el qual estaven inspirades o en el poeta o en obres del poeta, com és el cas de Yerma. A partir d'aquí, Fermí Reixac ens fa una proposta de poeta a Nova York, de García Lorca, que vam creure oportú tancar amb aquest, amb el cicle, amb, aquesta, amb aquest espectacle, i d'altra banda, Quantos Teatre també estava treballant Lorca. Va ser un factor, es van unir diverses, va ser una coincidència de situacions que ens va portar a dir, a creure oportú de posar-ho dintre un cicle que durés durant un mes i mig i que d'alguna manera es pogués gaudir de diverses obres de Lorca vinculades amb Lorca a Lloret de Mar.
Així, el 7 d'abril, l'agrupació local Quantos Teatre estrenarà Lorca in Love, basada en les comèdies Amor de Don Perlimplín i Belissa en su jardín, i el Retavídeo de Don Cristóbal.
Quantos s'aventura per primera vegada en el cicle Lloret Espai Off i la posada en escena serà a l'exterior, en concret al Jardí de la Pau, al costat mateix de la Masia de Can Saragossa.
El cicle Lorca continuarà el 12 de maig amb la versió de Yerma a càrrec de Projecte Ingenu i Teatre Acadèmia, sota la direcció de Marc Chornet.
I en una producció conjunta del Teatre de Lloret i Fermí Reixac, l'actor lloretenc tancarà el cicle el 18 de maig amb l'espectacle Poeta en Nova York.
Amb motiu del cicle Lorca, el Teatre de Lloret ha posat a la venda un abonament especial que permet comprar els quatre espectacles per 47 euros. I per ampliar la informació, donem pas a l'entrevista que ha registrat la Rosa.
Pep Tussar és l'artífex del muntatge Federico García, que recorre els episodis vitals de Lorca amb una banda sonora pròpia. El tenim al telèfon. Pep, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com definiries aquest espectacle que tindrem aquest divendres al Teatre de Lloret?
És un espectacle que fa ús de diverses disciplines artístiques per configurar una biografia visual, musical, sonora, sobre la vida i l'obra de Federico García Lorca, no? Els poetes més internacionals de la literatura espanyola de tots els temps. Aquesta és una mica la definició, és a dir, l'obra de fer ús de la música. A l'escena hi ha un guitarrista, una cantant, un percussionista i un bailaor, jo mateix com actor, però també fa part de l'escena un vídeo documental que jo vaig rodar entrevistant a diversos especialistes sobre l'obra de Lorca, i també a una familiar seva, la seva fillola, una neboda seva, una filla de la seva germana Concha García Lorca, que encara és viva i que té el record nítid i fresc i que aporta un testimoni a l'espectacle irrepetible. Vaja, és una de les poques persones, si no l'única persona viva que en el món que el va conèixer.
L'espectacle segueix una mica la seva biografia de forma cronològica?
Sí, estrictament cronològica. L'espectacle comença a Fuente Vaqueros i passa per Granada, passa per Madrid, passa per Nova York, per Cuba, i acaba a Granada en el 36.
La idea és poder arribar a entendre una mica millor a Lorca?
No sé, perquè no pretenc qüestionar qui l'entén bé o qui l'entén més malament. En qualsevol cas, la meva intenció ha estat fer una biografia de la persona i no del mite, no del màrtir, no? He intentat aportar a l'espectacle coses més simples, no només de la seva vida, que eren les que més m'interessaven, és a dir, per poder tenir un retrat el més aproximat possible a l'ésser humà, no? A la persona de carn i os com l'espectador que contempla la narració, no només de la seva vida sinó també de la seva obra. És a dir, jo no és que hagi defugit les parts més popularitzades de la seva obra, com els drames rurals o, jo que sé, el romancero gitano, no ho he defugit, formen part de la selecció textual del nostre espectacle, però ocupen un lloc més destacat obres no tan popularitzades, obres en prosa, per exemple, amb una prosa radicalment poètica, on la ploma de Lorca és perfectament reconeixible, però que pel que sigui, no han estat tan universalitzades. Em refereixo a textos com Mi pueblo y otros cuentos veganos, o Impresiones y paisajes, o sobretot un assaig magnífic que alguns especialistes no vacilen a assenyalar com l'obra capital de Federico García Lorca, que és Teoria y juego del duende, no? Això no obstant, hi ha Botan a Nueva York, hi ha Doña Rosita la soltera, etcètera. No és que hagi intentat evitar aquests altres textos, però són més protagonistes textos en prosa que no pas els drames rurals o la poesia més coneguda.
I, Pep, entenem que aquest espectacle es va estrenar quan feia 80 anys, no?, de la mort del poeta, en el 80è aniversari. Més o menys.
Devia fer-se... Quan el vaig estrenar era el 2015.
Sí.
I els 80 es van complir el 1 de gener de 2016, penso.
Val. Faltava poquet, doncs.
Faltava molt poc.
D'acord. D'alguna manera, tot plegat en recorda Lorca. Creus que és un poeta vigent? 82 anys o 83 anys després?
Bueno, els fets parlen per si mateixos, no? Lorca és un passaport per anar a qualsevol racó del món, no? Si no fos vigent, aquest passaport estaria absolutament caducat i no, ningú aixecaria la veu quan pronunciéssim el seu nom. Jo crec que és particularment vigent en el nostre país, en el sentit de que clar, l'espectador quan ve a veure el nostre espectacle i el veu començar, ja sap com s'acaba l'espectacle, no? Perquè no podem defugir al final de l'espectacle dient, bueno, la vida d'aquest gran poeta es va estroncar en aquest moment i d'aquesta manera, no? Sense fer-ne cap ús morbós d'aquesta situació, però no evitant-la tampoc, no? Que l'espectador veu el periple existencial, diguéssim, el recorregut vital de Federico García Lorca, jo crec que d'alguna manera tornen a vibrar en el món interior de l'espectador, revibren les ferides de la guerra, no? Les ferides de la història més sagnant, més dolorosa, més atroç d'aquest país, no? I l'espectador habitual potser no és l'espectador de la guerra, tot i que potser encara en ve algun, perquè de gent gran, però són els fills de la guerra, no? O els nets, que és la meva generació. Clar, ser els nets de la guerra és una cosa molt, molt propera encara, no? O sigui, jo vaig viure amb el meu avi fins als 17 anys, em sembla. No? Vull dir que porto les històries i les vivències i el perill de mort que va viure, no només ells, sinó els meus pares, etc. Són el meu bagatge genètic més... més essencial, d'alguna manera, no? És d'aquestes històries que està configurat el meu esperit, el meu jo més personal, no? Aleshores, quan els espectadors de la meva generació, de la generació dels meus pares, etcètera, tornen, no? O sigui, tornen a repassar, però una història que és igual, ja la saben des del començament, però la tornen a viure i la viuen. Jo penso que des d'aquell lloc que nosaltres proposem, no és un lloc simple, un lloc humà, un lloc més de la persona que no del màrtir o del mite, d'alguna manera, aquesta ferida torna a coure, no? I aleshores ens adonem que és una història que no està resolta, no? Que ningú ha demanat perdó per ella, que els morts no han sigut restaurats, que no se li ha donat el lloc digne que... No, no només que mereixen, sinó que és indispensable per cloure aquesta ferida històrica. No? En aquest sentit, trobo que té una actualitat particularment vigent. No?
Doncs, Pep, agraïm moltíssim totes aquestes explicacions i les teves paraules i valoracions. T'esperem aquest divendres amb Federico García en el Teatre de Lloret de Mar. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tres minuts i arribarem a les 9 en punt, final del Bon Dia, Bona Hora, i volem recordar-vos que d'aquí pocs minuts 180 alumnes començaran les proves Cangur aquí a Lloret. Cursen quart de secundària i primer i segon de batxillerat. La majoria provenen dels instituts de la vila i la resta de Tossa de Mar. La regidora que els donarà la benvinguda és Lluïsa Baltrons, que valora de manera molt positiva l'elevada participació, tenint en compte que les Cangur són unes proves voluntàries.
Valorem molt positivament, creiem que sempre és positiu que els alumnes s'animin a participar en aquest tipus de proves que els permeten mesurar el seu coneixement en matemàtiques. I tenint en compte que són unes proves voluntàries, doncs pensem que 180 és una xifra molt elevada. D'aquests 180 alumnes, 140 provenen d'instituts de Lloret de Mar i la resta, els 40, de Tossa. És una xifra molt elevada i això cal posar-ho en valor i s'ha de destacar. Estem molt satisfets amb aquesta xifra.
Les proves Cangur es fan arreu d'Europa de manera simultània. L'objectiu és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques. El resultat no repercuteix en la nota dels joves, tot i que es prenen l'examen de manera seriosa.
Estan nerviosos. Evidentment, salvant les distàncies, els estudiants d'ESO i batxillerat tenen l'oportunitat de mesurar els seus coneixements de matemàtiques i també poden tenir l'oportunitat de passar per una prova de grans dimensions, entre cometes, per primer cop comparable a la selectivitat, que serà com el primer, no? Seria com el primer gran examen que fan prèvia a la selectivitat.
Lloret fa 7 anys que en fa de seu. Les proves arriben d'aquí a pocs minuts, ara a les 9, d'aquí 2 minuts, al pavelló esportiu de l'escola Pompeu Fabra. I recordar-vos també que fins aquest diumenge hi ha temps per presentar propostes de millora pel conjunt de Lloret de Mar dins dels pressupostos participats. La que finalitza és la primera fase del procés. Aquest any hi ha dues novetats destacades. Una és que els projectes han de ser globals pel conjunt del municipi i l'altra que es crea un espai de debat per internet a la pàgina on es pengen les propostes. La tècnica de participació ciutadana és Fina Vieta.
Es poden visibilitzar les propostes que hi ha entrades i, per tant, en aquest cas, votar-les en positiu o negatiu, fer comentaris, etc., per intentar això, no? Anar creant aquesta reflexió al voltant de deliberació amb la ciutadania amb l'objectiu de, pues això, no? d'anar aprofundint, concretant coses i generant més idees, no? Si cal.
Les propostes es poden presentar de manera individual o bé com a col·lectiu. De fet, des de l'Ajuntament s'anima a que es presentin com a col·lectiu, per exemple, amb entitats, associacions de veïns. Tothom que ho vulgui pot fer la seva proposta. Poden tenir un import màxim de 500.000 euros, que és el que es destinarà als pressupostos participats d'aquest any. El termini de presentació, que s'ha de fer en línia a través del web lloret.cat, es tanca aquest diumenge, 18 de març, a les 12 de la nit. I fins aquí arriba el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança i tornem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu un molt bon dia.
Bon Dia, Bona Hora.